COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs amb Herrera en COPE, però des de Lleida. Són les 12 i 20 minuts, a la meitat de la setmana, dimecres 18 de març del 2020. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. I ho fem des de Lleida. I amb aquestes situacions que vivim, crec que és força important remarcar això, perquè la informació, l'entreteniment, les persones que escoltaràs des d'ara fins a arribar a les 2 són gent de casa nostra, perquè de la resta del país, del món, estem perfectament informats durant tot el dia a les freqüències de la cadena COPE. Però de Lleida, doncs ho fem ara, de les 12 i 20 fins a les 2. I aquests dies, doncs, nosaltres seguim al peu del canó, amb les restriccions sanitàries que recomanen. De fet, pràcticament estic sol a la ràdio, però la informació i a través de les noves tecnologies doncs seguirà arribant a les vostres freqüències modulades, també a través d'internet. Ens pots sintonitzar a la web cope.es i allí pots triar l'emissora de Lleida, i també ho pots fer descarregant de manera gratuïta l'aplicació de COPE, i també pots triar l'emissora de Lleida. Per tant, ens pots escoltar des de qualsevol lloc, des de tot el món, per entendre'ns. Com estàs, per cert? Saps que tenim nosaltres el número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu, missatges de text. Escolta, avui estic desanimada, desanimat, perquè m'estic avorrint, o avui estic superanimat perquè he descobert coses que no sabia i ara puc fer a casa. No sé, envia'm, com et sents? Com estàs? 664-526-180. Posa't a la gent d'aquest número, marca'l com a copellei de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180, te'l marques, te'n vas al WhatsApp, obres un chat i, escolta, apreta baix de tot a la dreta del botonet aquest del micròfon, el mantens apretat i parles. I així rebrem missatges de veu, que també t'escolto la veu, que també tinc ganes. I si no, doncs, de text. Però tu, escolta, què estàs fent? Com ho estàs passant? Vas a treballar? No vas a treballar? Treballes des de casa? T'és difícil treballar des de casa? Vas a comprar? Envies algú? Ho fas per internet? I vas una o dues vegades a la setmana? Has tingut problemes per entrar a la botiga? Has tingut problemes per trobar, jo què sé, alguna cosa concreta al supermercat o no? Tu explica-m'ho. 664-526-180. En fi, anem a buscar la previsió meteorològica. A hores d'ara, amb 14 graus a la ciutat de Lleida, amb un vent fluix, molt fluix, 5 km per hora, i el temps segueix fred. Això que diré ara és una suposició, perquè al final no hi ha res cert científicament comprovat, però diuen que el fred afavoreix el virus i que les temperatures altes no li van bé. Diuen. Jo mirava avui una previsió, un mapa, i tenim a baix a l'Àfrica un vent molt càlid, però no acaba de pujar, i de Rússia, venint cap a Europa, una bossa de vent molt fred, molt fred. Qui arribarà primer? Perquè és que Espanya estava al mig. Qui arribarà primer? Bueno, ja ho veurem, perquè d'això n'hem de començar a parlar a partir de la setmana vinent. Aquestes dues masses d'aire fins la setmana vinent no arribaran. Veurem quin arriba primer. Com diu sempre el nostre home del temps, l'Armando Álvarez, a les capes altes de l'atmosfera el vent va molt ràpid i aquests fenòmens meteorològics es poden moure molt ràpid o no, i cap a una direcció o cap a una altra, o canviar. Per tant, les previsions són previsions. Però nosaltres anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez, com cada dia, perquè ens expliqui la previsió pel que queda de dia i també de cara demà. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps estable en general, amb el cel sereu poc ennuvolat, encara que aniran creixent núvols d'evolució al Pirineu que podran deixar precipitacions febles. Les temperatures pugen lleugerament, fins als 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida capital, Balaguer i Tàrrega i 17 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable flux i continuarà així la resta del dia. Demà continuarem amb la mateixa situació, amb el cel sereu poc ennuvolat, i també creixeran núvols d'evolució al Pirineu a la tarda que podran deixar ruixats dispersos. Les temperatures baixaran lleugerament, fins als 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida capital i Balaguer, 19 a Tàrrega i 16 a Viella. El vent bufarà variable flux i anirà canviant a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, anem a buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
En fi, com sempre, aquests dies hem de començar, evidentment, parlant del coronavirus. Ja ho sé que ho sentiu a totes hores, però anem a parlar de la informació, sobretot de casa nostra. Per cert, ara estava llegint el testimoni d'una persona relativament jove, de fet, 36 anys, una persona amb bona salut, esportista actiu, que està ingressat amb pneumònia i que ens diu ull al virus, que és més greu del que ens pensem. Això ho diu una persona de 36 anys, jove, activa a nivell esportiu, ingressada amb pneumònia. Ho dic perquè, a través de les xarxes i la creença popular, és, bueno, escolta, mira, només mor la gent amb patologies prèvies, que és veritat, ho diem sempre. Però mira, un mort, però tenia patologies prèvies. Bueno, tenia patologies prèvies, però ull, perquè el virus és més fort del que ens sembla, I és veritat que molta gent ho passarà asimptomàticament o molta gent ho passarà amb símptomes lleus. Però també hi ha l'altre grup de gent en el que, doncs, els afectaran. I ja cal que tinguis la salut ben forta per aguantar la embestida. En fi, anem a repassar les xifres, que són molt fredes, ho sé, però de moment vivim a cop de xifra. Jo crec que ja ha passat el moment aquell del comparar-ho amb una grip i quanta gent mata una grip i totes aquestes històries. Hores d'ara. Ha pujat un 18% la xifra de contagis a Espanya. Parlo la xifra global. Hores d'ara, declarats 13.716 persones que han donat positiu per coronavirus. I el nombre de morts puja fins als 558. 558, ja comença a ser una xifra alta. A nivell del món, Espanya és el quart país de tot el món amb més afectats. El primer segueix sent Xina, que s'està mantenint en els 80-81.000, hores d'ara 81.086. El segon és Itàlia, amb 31.506. El tercer és Iran, amb 16.100. I el quart és Espanya, amb 11.800, ja. 11.826, és dada actualitzada. El cinquè és Alemanya, 9.300 persones afectades. El sisè és Corea del Sud, amb 8.400 persones, França, 7.600, Estats Units, amb 6.400. Ull amb aquestes xifres, perquè són xifres que podem dir quan s'han fet la prova. Però ja sabem que, de proves no se n'estan fent tantes com se n'haurien de fer. I a Espanya menys, perquè s'ha baixat el ritme de fer proves fins que arribi el pack aquest de les proves ràpides. Quan arribi, doncs, veurem com estan, si se segueixen fent a tot arreu. A nivell d'Espanya, aquestes 11.000, més de 11.000 persones, com es distribueixen? Doncs mira, Madrid segueix sent l'epicentre, pràcticament la meitat, prop de les 5.000 persones malaltes a Madrid. Catalunya és la segona comunitat amb més afectats, 1.394, seguit pel País Basc, amb 765, i Andalusia, amb 683 persones. Aquestes són les xifres. I la que t'interessa, a Lleida. Doncs a Lleida hem tingut 10 nous casos de coronavirus. Hem pujat fins al 51. I a més, per desgràcia, hem de parlar de que a Lleida hem registrat la primera mort per coronavirus. Per cert, 16 persones estan ingressades d'aquestes 51 i 131 professionals sanitaris en aïllament domiciliari. Ahir eren 102, avui són 131. Com dèiem, ahir dimarts es va registrar la primera mort per coronavirus. Segons ens ha informat el Departament de Salut, es tracta d'una persona amb patologies prèvies, el que dèiem abans. Es trobava ingressada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Segons hem pogut saber, es tracta d'un home de 79 anys i Salut també ha confirmat que hi ha aquests 10 nous casos positius, nous a la demarcació de Lleida, que se sumarien als 41 detectats fins ahir. Actualment, 16 persones amb el Covid-19 estan ingressades en centres hospitalaris i 131 professionals sanitaris estan en aïllament domiciliari. Una cinquantena de metges lleidatans s'han ofert per incorporar-se a la feina a la sanitat pública. L'Ajuntament de Soses ha confirmat el primer cas de coronavirus al municipi. L'alcaldessa Sandra Marco també informa que hi ha una persona en aïllament domiciliari. També l'Hospital de Cerdanya detecta un primer positiu de coronavirus a la comarca. L'equipament compta amb un circuit diferenciat per atendre casos sospitosos i 6 habitacions per fer el seu aïllament particular. Els casos de coronavirus a Andorra ja s'apropen a la quarantena i més de la meitat s'han confirmat en les darreres hores. Els nous positius de Covid-19 al Principat s'han detectat a través dels estudis epidemiològics fets en els darrers dies, el que us deia. S'estan fent menys proves de les que s'haurien de fer. Corea del Sud ja va dir que se n'havia de fer moltes, moltíssimes, i d'aquestes de resultat ràpid, perquè qui dona positiu l'aïllem. Recordem que cada persona que dona positiu a Espanya en contagia més de 3. Per tant, si la detectem de seguida i l'aïllem, aquest nombre de contagis de cada persona afectada, que a hores d'ara és superior als 3 a Espanya, el baixarem dràsticament. I llavors sí que podrem dir d'aquí uns dies que estem a la part de dalt de la corba, que és el que tothom busca. Està a dalt de tot de la corba aquesta dels afectats i que comenci a baixar. Quan comenci a baixar, que haguem arribat al màxim, no vol dir que estiguem curats, eh? Però altra cosa serà. Altra cosa serà. Assaig a Lleida posa a disposició dels organismes públics màquines atomitzadores per desinfectar carrers i edificis. Això és un tema que ja s'ha fet al Carràs, per exemple. S'està fent al Carràs. L'organització agrària sol·licita l'ajornament més enllà del mes de maig per poder tramitar la PAC del 2020. El seu president, el president d'Assaig a Lleida, Pere Roquer, explica que l'entitat ha posat a disposició de les administracions públiques màquines atomitzadores dels seus associats per desinfectar carrers i edificis.
Davant la situació excepcional del Covid-19 coronavirus, des de Assaig a Lleida fiquem a la disposició dels organismes públics i sanitaris que ho creguin convenient, tant tractors com atomitzadores, per portar a terme processos de desinfecció de carrers, places, tant de la ciutat de Lleida com dels municipis al voltant que requereixen. És evident que amb una situació excepcional com la que estem tenint, els pagesos ramaders d'aquest país el que hem de fer és intentar ajudar amb totes aquelles eines que nosaltres disposem i que entenem de que en un moment puntual, en aquest cas a les administracions públiques, tant siguin locals com d'entitat, com de país, com pugui ser la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, disposin d'aquestes eines perquè facin tasques de desinfecció i que, evidentment, el sector està preparat per poder-les portar a terme.
Per cert, en plana local, a Lleida Ciutat, una darrera hora, s'està cremant una illa de contenidors a la Serreta, al darrere de l'escorxador. De veritat? O sigui, de veritat. A no ser que hagi sigut una combustió espontània, cosa que no sospito, o sigui, sospito que no ha passat, de veritat encara, ara, amb la situació en la que ens trobem, hi ha d'haver el graciós sense gràcia de torn que ha d'anar a posar foc en una illa de contenidors? Si és que no tenim mesura. Si és que emparats amb qualsevol història, sempre els mateixos acaben fent el mateix. I recorda que a Lleida, des de fa uns mesos, des de el tema de la sentència, doncs, bueno, pues hi ha gent que es dedica a posar foc als contenidors i hi ha gent que se'n riu dient que, bueno, l'important són les persones, no pas els afectats dels familiars dels contenidors. No, sí, totalment d'acord, el primer són les persones, però no per això hem de deixar de tolerar que se segueixin cremant contenidors i vehicles. Ara, fa uns minuts, a Lleida, cremant-se una illa de contenidors darrere de l'escorxador, a la Serreta. Hòstia, de veritat, ara cal posar foc en una illa de contenidors? Què estem reclamant a hores d'ara? Bueno, si és que realment la gent que posa foc als contenidors reclamen alguna cosa, que ja ho dubto, però vaja. En plana local, això era darrera ola local, també en plana local a Lleida Ciutat, la xarxa de solidaritat de Lleida compta ja amb 180 voluntaris que s'hi han inscrit en un sol matí. S'han rebut 140 trucades i s'ha donat servei ja a 30 persones vulnerables. Són aquestes accions que d'altra manera no haguessin tirat en van i que ara, doncs, amb aquestes situacions excepcionals, tiren en van. Hi ha un altre tema, a part del sanitari, i és la situació econòmica i laboral de tots, grans, mitjanes, petites, micro i autònoms. Microempreses, em referia, petites, mitjanes i microempreses i d'autònoms. El tema de l'economia és un tema que s'està cuinant. Laboral, el tema laboral i d'economia és un tema que s'està cuinant. El sanitari ja el tenim present, sobretot des de que tenim el confinament i totes les xifres d'afectats, però el tema laboral i econòmic és un tema que s'està cuinant. I veurem cap on surt. El govern, que ja li veu les orelles al llop, ja va anunciar ahir unes mesures. Però clar, unes mesures que per mi es van quedar a mig camí. I no per mi. Empresa Familiar de Lleida diu que les mesures del govern espanyol ignoren la realitat del 90% del teixit empresarial. Volen accions concretes per pal·liar la manca de liquiditat pel coronavirus, com retardar un any el pagament d'impostos. Per exemple, el seu president, Marcerón, demana mesures concretes al govern espanyol davant la situació de la crisi pel coronavirus.
Davant la situació actual en la que ens trobem per culpa del coronavirus, les empreses familiars necessiten mesures que blindin el nostre patrimoni, que és la garantia amb la qual sempre avalem les despeses de la societat, satisfem les nòmines dels treballadors, paguem els nostres proveïdors i dinamitzem l'activitat econòmica. Tot això són accions que creiem coherents per les empreses familiars lleidatanes, així com també demanem a l'Estat el qual pugui adequar una sèrie de mesures com retardar un any el pagament d'alguns impostos o finançar-los amb un interès zero. També la condonació temporal de la quota dels autònoms, doncs, és un fet inacceptable, donat que actualment ens han tancat els nostres negocis en alguns casos i tampoc no podem ingressar ni un euro per la manca d'activitat econòmica.
Jo crec que el tema dels autònoms és el més flagrant, perquè quan va bé ja és un tema flagrant. Quan va bé, imagina't ara que van mal dades. Us imagineu? Bueno, igual tu que m'escoltes ho ets, però si no ho ets, imagina't un autònom que automàticament, pel que sigui, bueno, pel que sigui no, per la situació sanitària que vivim, ha de tancar, deixa d'ingressar, ingrés zero, però en canvi l'Estat li segueix cobrant la quota d'autònom. Escolta, no te la perdono. Home, escolta, ja que no ingressa, aviam, si amb sort tindrà efectiu per seguir vivint. Amb sort, eh? Si acaba de començar no fa massa, el que tindrà hores d'ara és deutes. Imagina't que deixes d'ingressar, has de seguir pagant, doncs, el crèdit que has demanat per créixer i que a sobre t'estan cobrant la quota d'autònom. Repeteixo, quan van bé les coses, ja és un tema, el tema dels autònoms, que Espanya s'arrossega d'anys enrere, imagina't, ara van mal dades i quan parlem de mesures ens quedem a mig camí. Jo crec que n'hi haurà d'altres, de mesures, però veurem, perquè és que això canvia dia a dia. Anem cap al territori, perquè una quarta part dels comerços locals d'alimentació oberts a la Seu d'Urgell reparteixen a domicili arran del tema del coronavirus. El que dèiem, també, davant de la situació, doncs, noves oportunitats. No tot és negatiu, hi ha noves oportunitats i s'han de saber aprofitar o buscar-les. El consistori de la capital, el Urgellenca, difon un llistat amb els serveis i horaris d'una seixantena d'establiments que reparteixen a domicili. Més de 500 escolars amb ajuts de menjador del Pla d'Urgell rebran targetes Moneder, perquè aquesta és una altra. Si reps la beca menjador, però les escoles es tanquen, se suposa que han de seguir dinant. Doncs aquesta és la solució. El Consell Comarcal aposta pel teletreball i protocols organitzatius extremant mesures d'higiene davant el coronavirus. I Agricultura manté els serveis mínims imprescindibles per garantir la producció i el proveïment d'aliments. Els serveis territorials i les oficines comarcals disposen de telèfons i bústies electròniques per als tràmits urgents. És veritat, ho diem. Escolta, no podem sortir de casa, però sí si hem d'anar al supermercat a comprar menjar. Però algú l'haurà de cultivar, aquest menjar. Algú l'haurà de fer, algú l'haurà de preparar, algú l'haurà d'enviar cap a les botigues. Per tant, s'ha de reforçar l'ajuda cap a aquests sectors. En fi, anem a parlar de notícies positives, també, perquè, si no, escolta, se'ns en pot anar al cap. no tot és negatiu, i nosaltres aquests propers dies, ja us dic que pràcticament tot el personal de la cadena COPE a Lleida els tenim a casa, els tenim treballant des de casa, però us volen enviar un missatge d'ànim, de suport, sobretot al petit comerç, als nostres clients, als nostres oients, que esteu a casa, la majoria. Avui, per exemple, mira, anem a escoltar el nostre director, el David Velasco.
Hola, bon dia a tots i totes. Espero que tots estigueu bé. Continuem amb la situació de crisi i us volia demanar una cosa, perquè hem estat parlant amb en Ricard de que davant de la situació complicada, doncs jo penso que seria bo que des de l'antena de COPE donguéssim un missatge doncs esperançador, perquè si no entrem tots aquí amb un pessimisme bestial.
Que no pot ser, necessitem missatges positius. Per exemple, Mari Carmen Salvador, que està evidentment confinada a casa, ens envia això.
Hola, bon dia, soc Mari Carmen Salvador. I en aquests moments difícils per tothom, els vull enviar un missatge d'esperança, des de casa i des de l'emissora, com sempre he fet. Amb l'agraïment a tots els nostres oients i clients que sabem que estan amb nosaltres. Ànim, moltes gràcies a tots.
Una abraçada a Mari Carmen, que segur que ens estàs escoltant des de casa. Nosaltres fem una pausa. Ara tot seguit parlarem amb el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn, i després, abans d'arribar a la una, farem una connexió també amb l'Ajuntament de Lleida, amb el setè tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, el Paco Cerdà.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ahir, tal com havíem anunciat avui al principi del programa, tenim comunicació directa amb el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Curiosament, amb el Joan, teníem, amb el president de la Diputació, teníem prevista una entrevista des de fa temps, que hem anat posposant doncs, per problemes d'agenda, etcètera, etcètera. I bueno, des de la elecció el passat mes de maig o juny, de manera efectiva, doncs Joan, aquest és el nostre primer contacte. No ens coneixem, ens tractem de tu, si no et sap greu.
I tant, com sí, faltaria molt bé. Més.
Doncs t'ho agraeixo, Joan. Escolta, primer de tot, com estàs?
Bé, jo estic bé, de salut. Estic preocupat, evidentment, però també seré per poder encarar en aquesta situació en què ens trobem ara. Però bé, la veritat és que bé.
La situació, vaja, ens l'expliquen fa 2 mesos i no se la imagina ningú, eh?
No, la veritat és que no. A vegades, quan m'aixeco els matins i penso, ostres, sembla una pel·lícula, no? Sí. Que això fos el guió d'una pel·lícula d'aquelles que a vegades veiem de Hollywood. La veritat és que sí. Malauradament no és una pel·lícula, tant de bo fos així, sinó que és una realitat i el que hem de fer és saber-la encarar amb certa normalitat, com a mínim, i sobretot això, amb molta serenitat i amb contundència, però amb serenitat.
Tenint en compte que l'àrea d'acció de la Diputació és tot el territori, tota la província de Lleida, Joan, et pregunto, escolta, com està el territori? Perquè, clar, Lleida té una singularitat, és a dir, tenim la plana, mitja muntanya, alta muntanya. Hi ha diferències de com s'està vivint aquest confinament i aquesta situació en diversos punts de la província de Lleida?
Sí, hi ha certes diferències, en el sentit que no és igual en els pobles més petits que en zones com Lleida, i també és diferent en zones del Pirineu, on no tenim l'assistència sanitària com la podem tenir aquí a la plana. És cert que és també cert, però, que també és que la majoria de casos estan més detectats també cap a la zona de la plana, cap a les conurbacions més grans, com és habitual que es transmeti més la malaltia, el virus, i en el cas de la muntanya no es transmet tan ràpidament. Però també és cert que quan hi ha casos, doncs és més complicat arribar-hi. O sigui que sí que a tot arreu hi passa una mica el mateix, hi ha llocs on tenim més casos, però també és veritat que el lloc on no n'hi ha tants també estan molt preocupats perquè saben que l'actuació no és tan fàcil com ho és en d'altres zones.
Clar. A nivell de la Diputació de Lleida, a nivell intern, és a dir, la major part el gran gruix de treballadors, podem dir que no estan anant al seu lloc de treball, que estan treballant des de casa?
Sí, sí, el que que hem fet, bàsicament, estan, el que hem fet és que aquí hi ha els serveis més imprescindibles de la Diputació, hi ha persones que estan treballant, però la majoria de treballadors ho estan fent des de casa. Hem començat a generar, perquè de fet no ho teníem tan prou desenvolupat encara, però ho estem acabant de desenvolupar, la possibilitat de fer el treball virtual des de casa, cada un de casa seva, està començant a funcionar i també ens servirà una mica, doncs aquesta situació, diguéssim, negativa, també ens servirà per tornar a pesar-nos les piles al segle XXI pel que fa al treball des de cada una de les nostres cases. Sí, ho hem volgut fer així, bàsicament, seguint les indicacions, perquè sabem que el fet de que moltes persones estiguin conjuntament treballant en oficines és molt més fàcil la transmissió del coronavirus. Llavors, sabem que si la gent és a casa, pot treballar, podem trucar-los, estan tots disponibles, però evitem doncs aquest contacte que és el que se'ns està recomanant des de les àrees de salut.
Clar, tot el que és tràmits online suposo que segueixen van, ara els presencials suposo que si no és imprescindible, millor no el fem.
No, estem a mínims, solament tenim obert el registre i a més hi ha una persona que abans d'entrar al registre pregunta si realment és fonamental que vinguin. Hem de dir que la gent ho entén. Tenim moltes trucades, és cert, l'organisme de recaptació comentàvem que truca molta gent, que tenen por perquè han de pagar algun tipus de facturació. Els expliquem justament això, que ara això també queda prorrogat durant 15 dies... però la gent, diguéssim, de forma presencial no venen gaire. Pocs casos estan sent a la nostra, aquí a la casa. L'organisme, ara estem mirant aquí que la Diputació de Lleida facilita tots els tràmits de manera virtual, o sigui, tothom pot fer-ho, tant a l'organisme com a la seu electrònica de la Diputació, i si no al telèfon, el 973-2492-00. Poden trucar i els atendrem a tots. Això sí que ho fem.
Doncs escolteu, abans de sortir, mira, la trucada, si resulta que no us enteneu bé amb el tema de les noves tecnologies, aquesta és vella, 973-2492-00. És vella, exacte. Vull dir que ens acompanya des de fa molts anys, sí. I fer una trucada avui en dia amb un número fixe ja sembla com una tecnologia antiga, però escolta, és molt eficaç, eh? 973-2492-00. Davant del dubte, abans de moure't, fes una trucada.
Exacte.
I t'informaran. Vull dir que...
Segurament no caldrà que vingui. Clar. Perquè si és algun termini, els terminis els tenim aturats, i si és algun tema concret, segur que ho podem solucionar per telèfon. Mm-hmm. I si no, ja en parlarem, i el que fan els funcionaris, doncs, escolta, no pateixis que això ja ho tenim present i ho farem més endavant. O sigui, el que volem és seguir aquelles ordres que es donen des de l'àmbit sanitari, que la gent es mogui el mínim possible de casa seva.
Mm-hmm. Estava pensant ara, Joan, que divendres passat va ser ja, sembla llunyíssim, però divendres passat va ser el primer dia en el que es va decretar el tancament de les escoles.
Sí.
Si no s'hagués fet, el territori suposava un problema, perquè aviam, a Lleida doncs, la gent va a l'escola, però la Diputació dona molt servei de mobilitat perquè moltes famílies puguin portar els seus fills a les escoles, autocars, desplaçaments, etc. Per tant, era una complicació doble.
Crec que va ser una molt bona decisió. A més, la transmissió a través de les escoles era evident que seria el més fàcil possible, el contacte entre els nens. O sigui, el fet d'evitar el contacte dels infants a les aules va ser fonamental. I, a més, els autobusos, el que dèieu ara, va ser una bona opció que, de fet, s'ha demostrat. Mm-hmm. Jo crec que l'important, i això crec que des de l'àmbit sanitari també s'ha anat dient, és que la transmissió sigui el més lenta possible.
Clar.
Sobretot perquè no col·lapsem, que a vegades no s'explica per què. O sigui, perquè no col·lapsem tots els serveis sanitaris que tenim. Si hi atem tots de cop, evidentment no donarem l'abast.
Clar.
I aquesta és la idea. I per això és bo, i repeteixo, insistim, no? Quedem-nos a casa, passem-ho a casa i no passa res. També és veritat, i treu una mica de ferro a la malaltia, hi ha molta gent que la passarà, que no li passarà res. Són aquells casos concrets de persones que tenen problemes ja sobrevinguts, que la malaltia, malauradament, en alguns casos és mortal. Però en molts, la majoria no ho serà. La qüestió és no passar-la justament per no col·lapsar els serveis sanitaris. Mm-hmm. I això ho hem d'entendre tots. No, això de quedar-nos a casa no és la voluntat d'algú que solament té aquesta idea, no. És una voluntat per evitar problemes majors.
Mm-hmm. Joan, hores d'ara, crec que tenim dos grans problemes. El primer, l'evident, el que tots veiem, és el sanitari. Aquest, doncs, estan fent les mesures, que poden ser millors o pitjors, o les podem entendre millor o pitjor, però aquest crec que el tenim identificat. I després hi ha el tema laboral i econòmic. Ahir el govern va exposar unes mesures que pretenen perquè no hem d'oblidar que hi ha molts comerços aturats, hi ha petita indústria aturada, i per tant són persones que deixen d'ingressar i que el seu dubte és, escolta, si jo he de seguir pagant tributs, impostos, etc., i no ingresso, doncs a veure fins on puc arribar. D'altres empreses petites, amb un o dos treballadors o tres, escolta, si jo no estic ingressant i estic tancat, què faig amb aquests treballadors? Suposo que des dels ajuntaments del territori esteu rebent trucades pel tema de demanar informació, no? Perquè, clar, ahir hi ha el decret, però, com sempre, no és clar del tot.
No, això és una cosa que els alcaldes ho parlem i certament també ho veiem així. A vegades els decrets haurien de ser més clarificadors en aquest sentit, sobretot perquè, com molt bé deies, ara aquí tenim una crisi de salut, una crisi important, però després, quan sortim, que sortirem i ens sortirem bé, segur, caldrà afrontar la crisi econòmica, que això repercutirà a moltes empreses petites. I hi ha empresaris que estan molt preocupats, i amb raó, i els ajuntaments també estan molt preocupats, perquè les empreses, petites empreses, són les que donen vida a les nostres poblacions. Mirarem des dels ajuntaments tot allò que la llei ens permet i que no sempre, o sigui, els ajuntaments a vegades no tenim la potestat de fer segons quin tipus d'ajudes. A més, som ajuntaments petits que ja tenim a vegades molta feina en fer pressupostos. Llavors aquí sí que des de l'Estat, que és qui pot fer-ho, ens ha de donar un cop de mà. I nosaltres, evidentment, estarem al costat de les empreses, dels petits empresaris que necessiten aquest suport. Si això s'allarga molt, serà molt complicat. Ells continuen pagant sous, jo he parlat amb empresaris i estan molt preocupats. Però és que n'hem d'estar tots, perquè sí, l'economia del territori depèn d'aquesta gent. I si aquesta gent no poden continuar treballant, repercutirà damunt de tots.
Clar. Joan, crec que esteu a punt de posar en marxa, o teniu en ment posar en marxa el tema de, bueno, ja que hem d'estar confinats a casa, i evidentment se segueix treballant, però clar, el ritme de treball és inferior, perquè també els tràmits baixen i tot plegat, alguna cosa de, escolta, anem a fer formació a distància?
Sí, des de Recursos Humans de la Diputació han tingut una iniciativa magnífica que ara farem arribar a tots els treballadors i a l'Ajuntament, que és durant aquest temps passar-los diferents cursos online, cursos que es poden fer des de casa. I fins i tot alguns d'aquests cursos, que són de l'àmbit administratiu, després, quan acabi tota la situació, podríem validar-los a través d'una prova, de manera que els donés també una certificació del treball que s'ha fet. I ara, en breu, farem arribar a tots els ajuntaments i a tots els treballadors de la Diputació, doncs, aquesta iniciativa, que crec que és molt bona. Aprofitem el temps al màxim. Molta d'aquesta gent està treballant des de casa, no és que no estiguin fent res, però sí que si aquest treball és de casa no es pot acabar fent tot, perquè evidentment no estàs físicament al lloc, sí que podem aprofitar per acabar per formar-nos. Intentem aprofitar aquest temps que tenim, doncs, per aprendre alguna cosa, i aquesta és la idea en la que s'ha treballat des d'aquí, des de la Diputació.
Molt bé, doncs ja ho veieu que... Mira, jo ho dic des de dilluns, el mal temps bona cara, és a dir, evidentment la situació és dolenta, econòmicament, doncs veurem cap on va tot plegat, però, escolta, només que veguem un bri de llum, també ens hi hem d'agafar, és a dir, alguna coseta positiva hem de traure, com deies abans, revisar tot el tema d'infraestructures per treballar a distància, el tema de formar-se a distància, etc. Alguna cosa positiva n'hem de traure i l'hem de reforçar, les coses com siguin.
D'acord.
Doncs hem parlat amb el president de la Diputació de Lleida, a qui li agraeixo que ens hagi atès avui. Evidentment estarem en contacte aquests dies, Joan, si no et sembla malament, perquè...
Del que convingui.
Perquè les coses van canviant dia a dia i entenc que, escolta, quan hi ha un canvi, doncs sorgeixen dubtes, sorgeixen preguntes, i des d'un mitjà de comunicació doncs podem arribar moltíssima més gent, i és la manera de que les coses vagin ràpid. I és millor fer-ho a través d'un mitjà de comunicació que a través d'aquestes cadenes de WhatsApp que t'arriben en missatges i no saps quin és veritat i quin no ho és.
Esteu fent una gran feina, sens dubte. Sí, és veritat, i com deies molt bé, no és a través dels WhatsApps que hem d'informar-nos, sinó a través dels mitjans com el vostre, que teniu les notícies contrastades. És importantíssim que la gent entengui això.
I tant.
Que no tot allò que t'arriba és veritat, i que els mitjans de sempre, com la ràdio, són els mitjans que normalment ens aporten les informacions verídiques.
No, que a més anem a la font. Vull dir, jo vull saber algo de la Diputació, doncs escolteu, estem parlant amb el president
exacte,
de la Diputació. No ens enganyarà, vaja.
Exacte.
Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. Escolta, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca i per saber-se adaptar a les situacions, i vaja, seguim parlant.
Gràcies a vosaltres, Ricard. Merci.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
6 minuts, arribarem a la 1 amb les senyals horàries, però abans deixeu-me que marxem de la Diputació i ara anem cap a l'Ajuntament de Lleida. I anem a connectar amb el setè tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica i, fins no fa massa, habitual de les tertúlies dels polítics a COPE Lleida, Paco Cerdà. Paco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Claro, ara...
Bona tarda.
Ara et maregen amb les agendes entre Diputació i Ajuntament de Lleida i els dimarts ja no pots venir.
Bueno, tinc unes altres responsabilitats
clar.
Molt, molt, com diria jo, que no em deixen temps per res.
Clar. Escolta, primer de tot, Paco, com estàs?
Bueno, bé, preocupat per la situació, crec que és una situació greu que tenim que estar... és plantejant entre tots perquè passi el més aviat possible.
Uh-huh. A nivell turístic, l'impacte, a falta de fer càlculs, serà importantíssim. Més que res perquè tenim una Setmana Santa aquí mateix, que jo crec que si no està perduda pràcticament, però ull, perquè l'estiu tampoc està tan lluny,
No. Les conseqüències, no solament a nivell turístic, que molt, sinó a nivell econòmic, seran molt greus, òbviament. El que passa és que les mesures personals i la salut de les persones estan per sobre i penso de que són dues coses absolutament diferents i tenim que prioritzar en aquest moment.
Mm-hmm. A Lleida ciutat, evidentment, suposo que si no la totalitat, potser pràcticament, d'activitats de turisme estan aturades.
Sí, nosaltres des de turisme, de tota manera, estem... fent accions de forma virtual.
Això anava a preguntar, perquè sí. Es tanca un mercat però se n'obre un altre, que és el tema online.
Bueno, lo que pasa es que no és lo mateix, però clar. Sí, òbviament nosaltres ara podem explicar les històries, tenim una tècnica, la tècnica que porta el tema la Núria, que porta el tema del Castell dels Templers, per exemple, per iniciativa pròpia, està explicant la història del Castell dels Templers, que a més aquest any fa 900 anys dels templers, per tant, és una efemèride important, i així amb qualsevol de les coses. És a dir, nosaltres no vull dir que sigui una oportunitat, però ojalà no l'haguéssim tingut, però sí que tenim que estar actius perquè la gent pugui gaudir del patrimoni de la ciutat, encara que sigui de forma virtual.
Uh-huh. Deies això de per iniciativa personal, aquests dies a les xarxes socials, suposo que tu també, a nivell d'amics i coneguts i contactes, hi ha gent que, escolta, li està posant moltes ganes a les xarxes socials, amb iniciatives i amb coses, doncs, amb imaginació.
Sí. Tots han vist a nivell esportiu, per exemple, sí. Els tocs amb el paper de...
Sí, sí.
De higiènic, per dir-ho d'alguna manera, o qualsevol iniciativa a l'hora de fer cultura, de fer lectura, el contacontes. Jo crec que la ciutadania s'ha volcat per fer coses que puguin ajudar la gent durant aquest període, que serà un període llarg.
Mm-hmm. Escolta, Paco, estàs teletreballant?
Sí.
Sí, t'enganxo a casa, eh?
I alguna cosa, sí, normalment des de casa, i si hi ha alguna cosa que sigui molt urgent, per exemple, signatures o alguna cosa d'aquest estil, pues no tinc més remei que desplaçar amb el mínim temps possible, guardar la seguretat que sigui, i ja està.
Uh-huh. Ens queden només dos minuts. Sí que també estàs força lligat a la resta del territori, no perquè ara estiguis a la Diputació, sinó perquè sé que ets amant de la muntanya de Lleida.
De la neu,
i evidentment de la muntanya i de l'ambient.
Sí,
eh?
Sí.
Ara parlàvem amb el president de la Diputació, el Joan Talarn. Clar, s'està vivint de manera diferent, sobretot el tema de la muntanya, perquè sí que és veritat que hi ha menys casos, perquè també hi ha menys gent, però també són conscients de que l'assistència sanitària també serà menor.
Menor, o
menys ràpida, menys àgil.
Jo desconeixo l'assistència sanitària. Realment, nosaltres, que el despatx que jo tinc, o que tenia, vamos... se portava moltes empreses de muntanya, el que han fet, òbviament, és tancar en una situació, bàsicament han adelantat aproximadament un mes, diria jo, el tancament, perquè la Setmana Santa acabava la segona setmana d'abril.
Sí.
Bueno, és una situació que perdem un mes amb una bona temporada i que realment fa mal i que no agrada a ningú. S'han buidat, ja vam veure que el cap de setmana sí que va haver-hi molta gent, bàsicament de Madrid, que van anar a la segona residència, però sembla que amb el tancament de l'estació i tot això, pues realment ha regularitzat una mica el tema i han tornat a marxar a casa seva.
Clar. La temporada d'esquí s'ha donat per finalitzada. En parlarem un altre dia, Paco, perquè ara arribem a la una. I, però ja en parlarem un altre dia també, perquè clar, són unes dates que s'han escurçat d'una temporada de la neu on la feina estava feta i ara doncs esperava aquesta Setmana Santa i aquestes setmanes per acabar de fer calaix.
I la de Sant Josep, no l'ha oblidat.
Sí, i la Fira de Sant Josep també. Paco Cerdà, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor de Promoció Econòmica. Escolta, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, bona tarda a tothom.
Adeu. I nosaltres, arribem a les senyals horàries, és la una, darrera hora informativa, i després tornem al migdia de Lleida. Hem de parlar de noves tecnologies avui, sí, més que mai. I ho farem, doncs, com ho està fent la gent, amb teleconnexions. I després parlarem amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 8% de los casos diagnosticados de coronavirus ya se han curado. Es casi el único dato positivo que deja la evolución de la pandemia en España, donde se han registrado un total de 13.700 contagios. Son 2.500 más que ayer. El número de muertos roza en España los 600. Preocupa la falta de test del COVID-19 y la saturación de los hospitales. Hoy Sanidad ha anunciado que trabaja en el despliegue de análisis rápidos para aplicarlos en breve a personas con síntomas, mientras estudian alternativas a los hospitales para atender los casos positivos. Carmela Vallén.
Sanidad y las comunidades autónomas ya trabajan en el despliegue de pruebas rápidas, según ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Vendrán en cantidades importantes para generalizar esas pruebas a todas las personas que las necesitan, sin detallar de si se van a hacer en las casas, en los centros de atención primaria o en los hospitales.
Vamos a empezar inmediatamente, no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Simón ha admitido que una vez se lleven a cabo estas pruebas, el número de positivos aumentará sustancialmente. Aún así, pese al nivel de tensión máximo en el sistema sanitario, no esperan una avalancha, dicho, en las unidades de cuidados intensivos, aunque alguna ya esté saturada, y en Sanidad trabajen también para buscar alternativas con el Ejército, medicalizando instalaciones no sanitarias o incorporando más personal sanitario.
Hoy es el segundo día de control de fronteras terrestres. En las últimas 24 horas se han practicado 2 detenciones y se han realizado controles exhaustivos a más de 1.500 vehículos. Juan Baño.
Se ha denegado el paso a España, Antonio, a 834 ciudadanos a través de las fronteras terrestres de Francia y Portugal, y 2 detenidos, como decías, uno por desobediencia grave y otro por tener una orden de arresto en vigor. Por la violación del estado de alarma, Policía Nacional informa de 73 arrestos y Guardia Civil de 15. El teniente general Aceña, de la Benemérita, llama a la responsabilidad.
Rogar a toda la ciudadanía que nos facilite nuestro trabajo, que obedezcan, que respeten las indicaciones que desde la Guardia Civil se hacen a ellos, porque están contribuyendo de forma innegable a la victoria final.
Hoy también hay mascarillas. Guardia Civil se incauta de un total de 69.000. En Zuera, en Zaragoza, los guardias paralizaron una subasta de 1.100 mascarillas por Internet.
Estábamos pendientes de conocer la letra pequeña de las medidas económicas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez. Muchas siguen siendo una incógnita, sobre todo conocer cómo se van a pagar. Y lo último que hemos sabido son las condiciones de la moratoria hipotecaria. Se puede pedir, Joaquín Vidmanos, desde mañana.
Sí, a partir de este jueves podrán solicitar a su banco la moratoria aquellos hipotecados en situación de vulnerabilidad económica a causa del coronavirus. Condiciones, hay que acreditarlas, que los hogares paguen en la letra más del 35% de sus ingresos, para los que tengan un negocio cuando las ventas hayan caído un 40% al menos. Hay de plazo hasta el 3 de mayo, según la normativa que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. La entidad acreedora tendrá que implementar ese aplazamiento como muy tarde, 15 días después de la solicitud.
Y en cope.es te estamos dando consejos para evitar el contagio del coronavirus. El doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, estuvo este martes en un especial consultorio donde nos previno de un error muy común que cometemos cuando vamos al supermercado y que te expone al coronavirus. Y es no usar guantes cuando cojamos el carro o la cesta. Pero da muchos otros consejos muy importantes que puedes ver y leer en nuestra web, en cope.es. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que los bancos de alimentos, un total de 54 en toda España, han creado un dispositivo de servicios mínimos para que nadie se quede sin alimentos en la medida de lo posible. Se han suspendido las operaciones presenciales de recogida y otras donaciones, lógicamente por el coronavirus, y por eso piden donaciones económicas para realizar compras que permitan mantener las existencias de sus almacenes. Y aunque de momento tenemos que quedarnos en casa, ya avanzamos que la primavera que nos viene va a ser calurosa y seca, más de lo habitual, sobre todo en el norte de la península. Y es que este viernes, a las 4:50 de la madrugada, despediremos el invierno más caluroso de lo que llevamos de siglo, según la EMET.
La crisis del coronavirus se extiende, nadie es capaz de calibrar hasta dónde va a llegar todo esto. Y provoca que en las últimas horas se haya intensificado el debate sobre la celebración de los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano.
En el día de ayer fue el presidente del COI, Tomás Vázquez, quien mantuvo una reunión con los presidentes de las federaciones internacionales sobre el futuro de Tokio 2020. Y hoy el turno, Ángel García, es para los presidentes de comités olímpicos de países europeos.
Incluido el del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que como ha quedado claro, les va a decir que los nuestros no están en igualdad de condiciones, que si no se pueden preparar y entrenar para unos Juegos Olímpicos, un parón ahora mínimo de 15 días es absolutamente demoledor para esa preparación. Evidentemente los Juegos no tienen sentido porque no serían en términos de igualdad. Aún así, el COI sigue completamente centrado en que va a haber Juegos Olímpicos. Eso ha dicho Thomas Bach en una carta que han publicado en su web. Dice a los olímpicos que como olímpico que es, él fue olímpico en 1976, sé cómo sentís, pero nuestro total compromiso con los Juegos Olímpicos sigue así. La clasificación para Tokio va a requerir de mucha flexibilidad vuestra y les pide que sigan entrenando a toda máquina, nada menos. Desde las 11:30 está reunido con esos comités olímpicos nacionales. El mensaje va a ser el mismo.
Muestra esto que está contando Ángel García es este mensaje de Juan Antonio Samarán, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional en Televisión Española.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que las que van a estar en Tokio.
Y ahora noticia en el ciclismo con una comunicación erifrade de la Unión Ciclista Internacional que dice lo siguiente.
Ha informado de una reunión con los colectivos que representan a equipos, ciclistas y organizadores, de la que ha salido un boceto de cómo se podría reorganizar un calendario que va a estar congelado al menos hasta finales de abril. Lo fundamental, prioridad para las tres grandes, Vuelta, Giro y Tour, y los denominados monumentos. No se puede descartar solapamientos de carreras, flexibilidad en el número de integrantes por equipo para que todo el mundo pueda competir, y la temporada se podría extender unos días más hasta el 1 de noviembre.
Y una más, anticipamos un conflicto en el mundo del tenis después de que conociéramos ayer que Roland Garros ha llevado su torneo al mes de septiembre. Ya ha anunciado Roger Federer que no quiere mover la Laver Cup, que coincide en fechas con el nuevo emplazamiento del torneo francés.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Todos estamos invitados a permanecer en nuestras casas. Lo estamos cumpliendo para frenar la difusión del coronavirus, pero hay personas que eligen libremente autoconfinarse para vivir su vocación. Hoy en El Espejo nos contáis cómo viven esta crisis las monjas de clausura.
Pues efectivamente, Antonio, ellas ya vivían sin salir de casa antes de la aplicación del estado de alarma, porque su vocación consiste en rezar a Dios sin descanso por las necesidades del mundo. Un reportaje publicado por Alfa y Omega recorre varios conventos de contemplativas para saber cómo están afrontando esta circunstancia. Naturalmente, en este momento intensifican su oración para pedir el final de la pandemia. Además, alientan a los españoles a que en este tiempo de confinamiento vuelvan la mirada a Dios para pedirle que pase pronto esta dura prueba. La propia forma de vida de las monjas de clausura pues también puede servir de ejemplo para todos los que nos vemos obligados a permanecer en el hogar. Lo vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
Pues un buen ejemplo, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia a COPE Lleida. Saps de totes maneres que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Estem a 15 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, vent inexistent o molt fluix, 5 km per hora. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també la darrera ona informativa. I de seguida parlem de noves tecnologies. Sí, sí, és dimecres. Hem de parlar de noves tecnologies. I més que mai, potser, eh? El InfoCope Lleida, avui amb Jaume Sitjà i David Casero, i evidentment no els tindrem aquí els estudis, perquè, repeteixo, doncs avui en dia no es pot moure la gent, ho farem teletreballant o teleradiant, no sé com dir-li, però vaja, a veure on estan ells. Jo suposo que estan a casa, eh? Però ara connectarem d'aquí uns minuts. I a partir de 2:15 ja saps que teníem la tertúlia amb veu de dona. Tertúlies no en podem fer, però sí que podem contactar doncs amb les nostres col·laboradores per veure com estan i què estan fent, perquè fan coses. Ja veuràs que ens n'explicaran moltes. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps estable en general, amb el cel serè o poc ennuvolat, encara que aniran creixent núvols d'evolució al Pirineu que podran deixar precipitacions febles. Les temperatures pugen lleugerament fins als 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida capital, Balaguer, Tàrrega i 17 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable flux i continuarà així la resta del dia. Demà continuarem amb la mateixa situació, amb el cel serè o poc ennuvolat, i també creixeran núvols d'evolució al Pirineu a la tarda que podran deixar ruixats dispersos. Les temperatures baixaran lleugerament fins als 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida capital i Balaguer, 19 a Tàrrega i 16 a Viella. El vent bufarà a variable flux i anirà canviant a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Vinguem en directe cap a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja sabeu que la darrera hora, almenys d'avui, és que a Lleida ja s'ha registrat la primera mort per coronavirus i que tenim 10 nous positius. Per tant, la xifra puja a 51 persones, 16 estan ingressades i, a més, tenim a 131 professionals sanitaris, ara que fan més falta que mai, en aïllament domiciliari. 131 professionals. A Lleida, això, eh? La persona que va perdre ahir la vida és un home de 79 anys amb patologies prèvies, 51 casos. Reitero que a nivell espanyol estem a punt d'arribar als 14.000, que això no és ja com una competició. A veure fins on arribem avui, perquè al final, quan parlem de tantes xifres, tendim a ser extremadament freds. Potser des dels mitjans de comunicació en tenim una mica de part de culpa, no? Perquè anem donant xifres. Vinga, 14.000, tants morts, tants recuperats, tants confinats. Ull, perquè darrere de cada xifra, això és un tòpic, però és una realitat, darrere de cada xifra hi ha una història. I no només hi ha una persona, hi ha una persona i tota la seva família o tots els seus coneguts, perquè, per desgràcia, hi ha persones soles al món, eh? I n'hi ha d'afectats per això. Però hi ha tota una història. Darrere de cada xifra, de cada número, hi ha una història. Per tant, a Espanya no hi ha 14.000 afectats, no. Hi ha 14.000 històries. 14.000 històries. Algunes s'han acabat. Més de 550. Que són les persones que han perdut la vida. Ens parlava gent del... gent sanitàries, eh? Ens han enviat missatges de... del Duque és quan una persona perd la vida a la UCI i no pot estar envoltada de ningú perquè estan aïllats. O sigui, han de morir sols, i això és dur. Pels que s'ho han de mirar des de fora, els familiars més directes, per la mateixa persona, evidentment, i ja ha transcendit més d'una història de sanitàries i sanitaris doncs que estan fins a l'últim moment amb aquestes persones. Per tant, des dels mitjans hem de seguir donant les xifres, perquè hem de saber. Al final, la realitat la quantifiquem amb xifres, però no ens quedem amb els 14.000 casos, prop de 14.000 casos a Espanya, sinó amb les 14.000 persones. Ens esteu enviant moltíssims missatges de text dient-nos que esteu escoltant més la ràdio que mai, que felicitats per la tasca que fem. Pues escolta, ho rebem amb ganes de seguir millorant i de seguir parlant de les coses que us interessen. Per tant, tenim el nostre número de WhatsApp. Els que heu enviat missatge ja el sabeu, si no us el dic. 664-526-180. 664-526-180. Ara més que mai és hora de fer la ràdio bidireccional, perquè tradicionalment és unidireccional. És a dir, nosaltres parlem i tu escoltes des de casa. Però avui en dia, i gràcies a les noves tecnologies, si ens pots escoltar i si us podem escoltar també, doncs benvingut sigui, eh? Com ho podeu fer? Doncs a través d'un missatge de veu, que així ens escoltem la veu. Escolta, enhorabona, però m'agradaria que parléssiu una mica més d'això, o em preocupa això, aquest tema em preocupa. Per exemple, hi ha molta gent que ens envia missatges, escolta, el meu gos, el meu animal de companyia, doncs tranquils, demà dijous Al nostre espai de consells veterinaris parlarem amb la Imma Sabatem, la infermera veterinària de Nadon Veterinaris, i parlarem de tots aquests temes. Però si en teniu algun de darrera hora, doncs envia'ns un missatge. 664-526-180. La darrera hora ens diu també que la residència d'Àger demana voluntaris després d'aïllar la meitat dels seus avis i dels gericultors pel coronavirus. Des dels 4 residents ingressats a l'Hospital de Tremp donen positiu, dos dels quatre, i diversos veïns ja s'han ofert per col·laborar. També esglésies d'arreu de Catalunya toquen les campanes pel coronavirus, igual que a les 8 del vespre. Doncs sortim a aplaudir als balcons, i hi ha una altra iniciativa, ara no recordo quina és, que a les 9 hem de sortir a fer una altra cosa i a les 10 una altra. Bueno, més tracte d'estar ocupat. Doncs a migdia les campanes de les esglésies repiquen. És una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola que demana que els confinats prenguin pels afectats i els seus familiars. També el Bisbat de Lleida ha posat en marxa avui una iniciativa que és l'Evangeli a casa, per acostar la paraula de Déu. Cada dia un fidel llegeix l'Evangeli, a continuació doncs rebem un comentari. Avui, per exemple, això ho trobeu a les xarxes socials, al Twitter, busqueu Bisbat Lleida, i avui, per exemple, podeu escoltar l'Evangeli del 18 de març, llegit per Mari Bometón, i després el nostre bisbe Salvador fa la breu reflexió, però això ho seguiran fent, eh? @bisbatlleida al Twitter, i aquí ho trobeu. La Federació d'Hostaleria demana a l'Ajuntament de Lleida deixar de pagar impostos municipals durant l'estat d'alarma. Alerta que els ingressos dels locals tancats són zero, no baixos, no, zero, i considera les mesures del govern espanyol insuficients. També ens ho deia això el president de l'Associació d'Empresa Familiar de Petites, Mitjanes i Microempreses i dels Autònoms. En fi, nosaltres fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies. Ho farem a l'InfoCope Lleida.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem en aquesta situació excepcional, però nosaltres ja saps que des de la ràdio seguim fent programació i intentem passar per tots els espais i totes les temàtiques que tenim, evidentment adaptades, del que parlarem, eh? Adaptat a la situació que estem vivint. Ara, a la meitat de la setmana, en aquestes hores, parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, i això és el que farem, perquè ara comencem l'InfoCope Lleida. Saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també ens pots escoltar al podcast, que és una eina magnífica i que jo crec que ara, amb aquesta situació, també es pot potenciar. És a dir, si ens descobreixes avui, per exemple, doncs a través del podcast pots descobrir de què vam parlar la setmana passada, l'anterior, l'altra i fins a fa 10 anys, eh? Perquè és un programa que fa força anys que els tenim en antena. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia. Com s'escolta bé?
S'escolta bé. A més, no és la primera vegada que ho fem, això, nosaltres, eh? Per tant, no ens agafa de nou.
Sí, ja estem acostumats a estar en remot i avui un dia més. Vull dir, doncs, bueno, treballant des de casa.
I també està amb nosaltres des del principi i també és qui ens aporta aquelles dades ja més tècniques i més curiositats, eh, d'allò que ens agrada, és el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Pues mirar aquí probando todo aquello que contamos, ¿no? Que si la movilidad, que si la conectividad, que si las reuniones virtuales. Bueno, pues mirar, demuestra un botón, ¿no? Sí. Si da mayor, pero estamos aquí dándole caña a todas las tecnologías que hemos ido descubriendo durante estos casi 12 años.
Ara penjarem una foto a les xarxes socials, eh? Cadascú on estem. Jo estic a la ràdio, però el Jaume, doncs, està a casa i el David també està a casa. Bueno, farem un muntatge, però aquí estem fent ràdio. Jaume, per no trencar-te el guió, de què parlarem avui?
Doncs vinga, la setmana passada acabàvem l'espai dient que aquest dimecres més, però no confirmàvem que estiguéssim aquí a l'estudi. Malauradament, les previsions s'han complert i avui ens toca fer ràdio des de casa. Cal dir que per nosaltres això no és nou, que ja fa quasi 12 anys en antena que estem fent programes des de llocs molt diversos i ara, com no, ens ha agafat preparats. Però el coronavirus no podrà amb nosaltres, ja que avui detallarem com estem treballant remotament cadascú a casa seva i tots en conjunt. A part d'aquesta situació, tot està afectant aquests dies pel Covid-19, les estrenes de cinema, les presentacions en viu i la tecnologia ens ajuda cada dia i ara ho estem comprovant. Avui explicarem tot això tot plegat a la tertúlia, però primer, per no perdre aquestes bones costums, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues mira, vamos a ir hasta 1974 con mucho entretenimiento.
Hombre, 74, aquí ayer ets o no ayer ets?
No.
No, a Ricard i a mi nos faltaven uns meses.
No.
Doncs molt bé, si és dimecres al migdia i estem a Copellera, ara els friquis en antena. Ens traslladem a l'any 1974, un referent històric com l'efemèride.
Bueno, pues mirar, en 1974, precisamente un 18 de marzo de 1974, la empresa que os sonará a todos, Atari, el desarrollador desarrolló un videojuego, el Atari Grand Track 10. Era la primera vez que en conjunto con Sega S.A. hacen una máquina recreativa en la cual ya no va con botones, sino que es un juego de carreras el cual incluye un volante y un acelerador. Imagino que os acordáis que metíamos el pie por debajo para pisar el acelerador. Bueno, los colaboradores para hacer todo esto era la asociación Arcade, un nombre que ahora han cogido para todo este tipo de juegos, ¿no? Esta asociación era la que hacía que los desarrolladores de juegos pudieran vender sus licencias a los fabricantes de máquina, ¿no? Y ahí es donde empezó Sega, al principio, más que crear su propio videojuego, creaba máquinas. Y bueno, pues en 1974 ya teníamos la primera máquina que no solo iba con botones, sino que teníamos un acelerador, solo acelerador, ¿eh? Solo acelerador y un volante para coger los máximos puntos posibles dentro de esas carreteras pintadas, como no, en una pantalla de fondo azul con unos puntitos blancos, y esos puntitos blancos son los que hacían la carretera, y el coche era, como no, una bolita. Luego ya en los 80 fue un coche con su diseño gráfico, pero bueno, esta bolita es la que manejábamos ya a través de un volante.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara, com sempre, tot seguit desenvolupem el sumari d'avui a
la tertúlia Freak.
I com dèiem, el coronavirus ens fa estar a casa, però com podem treballar i estar en contacte al mateix moment amb la resta del món? David, com ho podem fer tot això? Ho estem fent ara i ho estem portant a pràctica. Com els explicarem als oients?
Bueno, pues hay un millón de aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones incluso que hay mucha gente que tiene compradas y que pagan sus licencias y que no saben ni que las tienen ahí, ¿no?
Aquesta és bona, aquesta és bona.
Hombre, y tanto, hay mucha gente que dice, no, yo es que me cogí lo del Office 365, esto que tengo el Word, el PowerPoint y el Excel, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes que tienes una aplicación que se llama Teams?
que por ejemplo es con la que estamos haciendo el programa de hoy.
Ha oído por
es decir, estas reuniones virtuales donde, bueno, pues donde podemos vernos, podemos hacer videoconferencia, podemos compartir escritorios, podemos compartir y trabajar archivos. Todo esto también lo podemos hacer totalmente gratuito en las aplicaciones de Google. Solo con tu cuenta de Gmail y entrando en estas aplicaciones, ahora que tenemos tiempo, bueno, pues también tenemos un Meetings para poder conectarnos totalmente gratuito. La gente, bueno, pues nos estamos espabilando, ¿no? Mucho, mucho, mucho para conectarnos. Incluso ya no estas reuniones virtuales son profesionales, sino que estas reuniones virtuales están siendo familiares. Es decir, cada uno desde su casa nos estamos conectando todos a través de aplicaciones como FaceTime o haciendo videollamadas o llamadas directamente a través de WhatsApp, o como aplicaciones que existían y pasaban muy desapercibidas y ahora se han convertido en el número uno, como aplicaciones como Host Party, ¿no? La cual pues une a todos aquellos que tienen diferentes sistemas operativos.
¿Podríem separar aquestes aplicacions en les de l'àmbit professional i les d'àmbit domèstic?
Claro, por supuesto, es lo que digo. Es decir, es que no simplemente este tipo de canales es a nivel profesional. Es que, bueno, pues las familias que ahora mismo, por muy cerca que estemos, tenemos que estar separadamente juntos, ¿no? Pues yo, como digo, bueno, es que mejor manera de juntarse, ¿no? Que poder verse la cara, que poder decir hoy estamos bien, ¿no? Y que poder utilizar todas este tipo de aplicaciones, bueno, pues para hablar con la familia, para jugar con los niños, para hacer un montón de cosas.
No tenim encara el 5G, però me'n recordo que el Mobile l'any passat, el d'enguany no, perquè pues, s'ha plaçat, feien aquelles demostracions pues, que hi havia un grup de música que cada un tocava des d'un escenari totalment diferent i després en connectivitat 5G ho plasmaven tots a la pantalla com si es fessin en directe, no? I la música pues, es coordinava entre els actors del grup, no? Ostres, quin avantatge, no? Aquesta tecnologia, doncs, avui en dia, com si pogués traslladar simultàniament al segon, al mil·lisegon, a l'altre lloc, doncs, bueno, és el que té el que són les eines de col·laboració. En aquest cas, no anem tant al mil·lisegon, perquè no anem en 3G, sinó anem amb la nostra connectivitat de casa o el 4G, però podem aconseguir coses similars. Tu has provat alguna cosa d'aquestes, David? Perquè tu toques molt la guitarra, sabem el teu temps lliure, i has fet o feu alguna mena de... aquests dies que no podeu assajar en el grupet i tal, teniu alguna mena d'aplicació que esteu compartint?
Pues mirar, precisamente todos estos días y con todos los movimientos musicales que hay en todas las redes sociales, por supuesto que hemos estado probando todas las aplicaciones. Fijaros la importancia del 5G, ya que conectados todos a nuestra red y demás, todavía existen muchísimos delays que nos hace imposible el poder tocar a la vez cada uno desde nuestra casa. Es totalmente imposible, es decir, daros cuenta que esos milisegundos hasta un segundo que pueda haber, bueno, pues hacen que se descoordine absolutamente todo. Si os fijáis ahora mismo, todos los movimientos musicales y conciertos que nos están ofreciendo desde las redes sociales, todos los grupos, bueno, pues por un lado, o solo es el cantante en su casa haciendo la canción en nombre de todo el grupo y publicándola, o como la gira de Alejandro Sanz que está haciendo, al final es él con su guitarra, pero en cuanto son grupos, al final nos tenemos que grabar cada uno en nuestra casa, se graba el primero, sobre la grabación del primero toca el segundo, luego el tercero, y todo esto lo tenemos que montar para poder subirlo a las redes, o nos tendríamos que juntar, cosa que ahora mismo no, es decir, cada uno está en su casa, a no ser que viviéramos juntos, ¿no? Pues no podríamos tocar juntos, ¿no? Y no podemos hacerlo juntos para poner una cámara. Esto es lo que decías precisamente del 5G y lo que vimos. Es decir, esa inmediatez, ese no tener ese delay, ¿vale? Es lo que hace que producciones teatrales, producciones musicales, incluso grabaciones de cortos o películas pudieran hacerse al instante y pudiese estar además compartiéndose todo esto al momento, porque no es que solo se pueda grabar o podamos conectarnos a la vez, sino que además esta tecnología permite compartirlo con todo el mundo, Es decir, tiene una potencia muy, muy grande, ¿no? Que, como no, pues hoy día con este confinamiento podríamos haber estado probándolo, sacando el máximo rendimiento. Máximo rendimiento a lo que tenemos.
De todas maneras, sí, David, sí. El 5G a la teoria és justament com l'has explicat, a la teoria, a la pràctica, per portar la teoria a la pràctica, requereix un desplegament de hardware, un desplegament de catxarros, d'infraestructura, que a hores d'ara, si ho haguéssim de quantificar en un tant per cent, a Espanya, per exemple, jo crec que no devem d'estar ni a un 20%. És a dir, no només ja són les antenes, que teòricament han d'estar cada 50 metres o cada 100 metres a tota la població, sinó després la infraestructura que hi ha sota, que ha d'absorbir aquest trasllat de dades hiperràpid.
Sí, claro, pero mira, fíjate, ahora mismo el consumo de datos y el consumo de internet está siendo bestial, ¿no? Sí. Es decir, que casi toda la tele estamos consumiendo un mogollón de horas de tele, de internet, absolutamente de todo, y realmente la infraestructura está aguantando. Es decir, no hay ninguna noticia ni nadie hemos sufrido el, oye, es que la tele no se me conecta, o es que esto va más lento, o es que no podemos hacer, ¿no? Es decir, realmente las infraestructuras, creo que ahí por debajo ahora mismo están soportando.
Sí, estan aguantant una subida d'un 40% al cas del trànsit. Això són dades de les quatre principals operadores a Espanya. Una pujada d'un 40% entre aquest cap de setmana i el dilluns. Però una cosa és la capacitat, evidentment estan dimensionades per aguantar el doble i suposo que fins i tot el triple, suposo, una cosa és aguantar un ample de banda i l'altre la rapidez, perquè clar, el 5G no és només el problema de l'ample de banda, sinó la rapidez. I la rapidez, no pot tenir ni un coll d'ampolla, perquè si no ja està, vull dir, se'n va tot a fer punyetes, permeteu-me l'expressió. Per tant, el tema d'infraestructura del 5G, jo crec, a nivell espanyol, tot i que tenim una infraestructura molt robusta, pel que és ara, pels amples de banda i pel consum, crec que està verd. Pel tema de la immediatesa, per això ho dic,
Realmente sí que es cierto, Ricardo. Es decir, hace falta muchísima inversión y muchísima infraestructura para que esto sea una realidad y se va a tardar bastante. Y precisamente con todo esto que estamos viviendo, creo que nuestras prioridades empiezan a cambiar un poquito, ¿no? Es decir, a lo mejor el 5G no nos importa tanto pudiendo estar conectados ahora mismo. Sí que es verdad que es para aplicaciones muy, muy específicas esta inmediatez o esta velocidad, pero si todo esto lo aplicáramos a tener conectados ahora mismo con esta crisis a todos los médicos del mundo trabajando juntos a la vez en los laboratorios para conseguir una vacuna, para poner en medios, para poner entre todos en conjunto el qué es lo que está pasando, cómo debemos actuar, ¿vale? Estas inmediateces sí que serían bestiales. Es decir, ya esta infraestructura llevada a la situación en la que estamos ahora, pues podría hacer que tanto los laboratorios de China como los de Europa y los de Estados Unidos estuvieran trabajando a la vez. Sí. Estuvieran sacando pruebas a la vez, ¿no? Dejemos de un lado la música, el teatro, el cine y demás, ¿no? Y vayámonos a la parte
profesional. Sí, 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 sí.
Son inversiones para el I+D que creo que son muy buenas, pero que, bueno, pues que la economía, algo tan frágil como puede ser por fabricar más billetes o tener un virus, pues realmente es donde tenemos que ver que, de acuerdo contigo, Ricard, que ahora mismo no es que la infraestructura esté verde, sino que es que está por montar. Sí, sí. Es decir, es que no hay cajas para llevar todo este tráfico. Uh-huh. Y claro, inversiones muy, muy gordas en las cuales ahora mismo la red de la que estamos disfrutando 4G, pues según parece todavía no se han pagado todos los créditos que se deben a los bancos europeos y mundiales, ¿no? Uh-huh. Sobre estas redes.
Continuem endavant perquè la setmana i el Covid-19 ha provocat pues, canvis, no? Com per exemple a les presentacions de les pel·lícules del divendres, que clar, si els cinemes estan tancats, doncs no podrem anar a veure. On les podrem veure? O què passa si es poden suspendre i veure-les més endavant?
Hi ha dos grans grups amb aquest tema.
Sí. Vinga, va, som-hi, expliqueu-los.
Bueno,
el primero.
O sigui, hi ha dos grans, o hi ha hagut dos grans decisions en el tema del cinema, per exemple. La primera, la més fàcil és, escolta, ho retrasem indefinidament, sine die, sense data, és a dir, ui, havíem de presentar una pel·lícula, per exemple, el cas de Disney amb Mulan. Doncs és una pel·lícula que ells, de moment, queda retrasada fins que es puguin tornar a obrir els cinemes. Aquest camí l'han seguit doncs unes quantes superproduccions que suposo que no volen perdre aquell impuls fort de fer calaix al cinema. I l'altre grup, David, doncs és un altre que el que han fet és ajudar-se de les noves tecnologies.
Efectivamente, Universal, por ejemplo, este viernes estrenará y totalmente gratuito a través de otras plataformas, ya que no tienen la suya propia, estrenarán, por ejemplo, El Hombre Invisible. ¿Dónde lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer a todos aquellos suscritos a iTunes, a todos aquellos suscritos en este país que tengamos, Plex no, con lo cual tenemos esto y tenemos Amazon Prime, y en Amazon Prime, por ejemplo, lo van a poder lanzar y lo van a lanzar este mismo viernes.
Pero una película de estreno, ¿eh?
Una película de estreno, la de Lo
sí,
Invisible.
Però clar, o per ejemplo, estan al cinema estancats o l'estrenarà?
No, però vull dir, tu faran el Prime, és a dir, dius, sí, és que he de pagar el Prime, correcte, però si ja el tens, tindràs una pel·lícula d'estreno, que això és la primera vegada que passa, perquè fins ara, recordem que si volien optar als Òscar, primer les havien de llançar als cinemes, si no les llançaven als cines primer, a part de no poder optar als premis, començaven a tenir boicots de les grans distribuïdores. Per tant, això és primícia.
Ricard, tu ets una mica dolent.
Va.
En el que et costa el cinema, una família, tens tot l'anual de Prime pagat.
Que sí, no, sí, jo no dic que no, però dic que fins ara
sí.
Això no ho havíem vist i els usuaris ho havíem demanat, amb el David ho havíem parlat més d'una vegada aquí abans d'obrir micròfons, que també parlem de moltes coses abans d'obrir micròfons, però David Casero, això és una cosa que ara és primícia, que això bueno, doncs les circumstàncies ho han portat i veurem com queda el panorama després.
Efectivamente, es decir, tenemos que verlo. Mirad, hay otro anuncio también importante. Disney, que aunque Disney Plus en España no va a abrir hasta el día 24, el día 24 cuando abra, va a estrenar la película que estrenaba en cines, La Dama y el Vagabundo.
Vaya.
Que dice, no, es una película antigua, no, pero está hecha con animalitos digitales que parecen de verdad, ¿no? Como la del Rey León ahora que se ha hecho, todas o Aladdin, ¿no? Todas las películas de dibujos se están haciendo con personajes reales. Bueno, pues precisamente esto es lo que va a ocurrir el próximo día 24, a lo cual yo ya he escrito varios tweets públicos a Disney Plus diciendo, oigan, ¿no podrían abrirlo un poquito antes? Que ya hemos contratado, como bien decía Jaume, oye, con una oferta que al final, por el mismo precio de un día toda la familia al cine, tengo todo el año de Disney, ¿no?
Hombre, yo también
Cal dir que l'experiència d'anar al cinema no és la mateixa.
Clar, això està clar.
Això cal dir-ho.
Això està clar.
Però carai, el mal menor és aquest.
Però jo de Disney també ho veia clar, que s'havia d'avançar, però estem a 6 dies. Jo crec que ara ja no ho avançaran. Frozen 2 va estar disponible, en Estats Units ja està, eh? Però per nosaltres, sí. O sigui, a la seva plataforma Frozen 2, que fa relativament poc i que encara no s'havia llançat, també la tindreu, per exemple, a la plataforma de Disney.
Frozen 2 està a Movistar.
Sí, de alquiler. Sí.
Claro. Y
4,99.
Correcte, però ja està.
De alquiler. Sí,
ja
sí, està. 4,99.
Ja lo pots veure.
Por ejemplo, claro, por ejemplo, Disney, bueno, pues se ha avanzado a esto. Oye, mira, el estreno que iba a hacer de La Dama y el Vagabundo, pues bueno, pues como todo esto va a estar como está, pues lo vamos a hacer directamente. Y así lo tendremos con muchísimas películas, ¿eh?
La que retrasa també indefinidament és Avatar 2.
Sí, Avatar 2, sí, porque Avatar 2, mirad, es que es lo que decíais ahora mismo vosotros. A ver, está claro que nada se puede comparar con el cine o con el teatro, con ver un espectáculo en directo. En el cine, daros cuenta que cuando vamos, nuestra predisposición, una sala a oscuras, todo el mundo en silencio, sus cinco sentidos están para vivirlos con la película. Mientras
¿Y a que esta también la fan en 3D?
Imagino, no lo sé, no lo he leído, pero imagino, pero daros cuenta que solo, aunque no sea en 3D, ¿vale? Esta experiencia, a estar en casa, en el sofá, un ruido, un teléfono, el niño que se levanta, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver cómo prestamos atención y cómo nos metemos en una película en el cine a cómo nos metemos en casa. Pero ya que no podemos salir, ya que no podemos ir al cine, ya que no podemos hacer nada de esto, bueno, pues en lo que sí se están dedicando es llevarnos no solo el trabajo como la primera parte, sino también el entretenimiento a nuestros hogares.
Escolta, us volia preguntar una cosa. Els que també s'han espavilat és el tema de, bueno, el oci per adults, per entendre'ns. Perquè grans plataformes de vídeo a internet per adults, per entendre'ns, doncs els països afectats han obert les seves subscripcions premium, les de pagament, i de moment les fan gratuïtes.
Bueno, es que el contenido para adultos tráfico y más consumo que cualquiera de todas las plataformas que hemos hablado hasta ahora. Más que Disney, más que Movistar Plus, más que Prime, más que Netflix. Es más, las estadísticas sociológicas muchas veces se sacan de este tipo de páginas web. Sí. Es decir, cómo se va recuperando la gente o cómo se va recuperando el estado de ánimo de un país según el consumo de este tipo de páginas de contenidos para adultos.
Ayuda mucho, ¿no?
Es muy heavy. Que se ayuda mucho. O sea, yo no sé hasta qué punto ayudará, pero vamos, daros cuenta que el tráfico de todo está subiendo y ese se ha triplicado.
Sí, sí, es un indicativo, es un indicativo preciso, ¿eh? Desde aquest punto de vista.
Hablábamos de que el consumo en internet ha subido y el consumo de todos los datos ha subido un 40% de viernes a lunes, ¿vale? Pero es que el tráfico de ese tipo de páginas se ha triplicado.
Sí, sí.
Bueno, amb algo tens de passar el temps a casa, també.
Sí, claro, por supuesto.
Són moltes hores. Ho comentàvem la setmana passada si el Worldwide Developer Conference d'Apple se suspendria. No, ja tenim aquesta setmana la confirmació, no?, que serà un event totalment online i en remot.
Sí, sí, todo suspendido. Daros cuenta que mirar todo lo que se ha aplazado.
Bueno, está suspens,
que ahora mismo son noticias de suspendido...
Està suspès, David, està suspès presencialment, però la WWDC sí que es farà, eh?
Sí, sí, pero por eso os digo, es decir, se va a hacer video streaming, tienen que presentar todo lo que hay que presentar al mercado, ya que además de presentar algo nuevo, es que ahora mismo toda esta nueva tecnología nos puede ayudar mucho en conectividad, pero fijaros que es que todo lo que se está posponiendo a partir de noviembre.
Sí, sí.
Del 2020, ¿vale? Claro, daros cuenta que la tecnología, la fabricación, el avance de todo esto no se puede parar un año, simplemente porque las tecnológicas económicamente se caerían, así de claro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a conectar a todo el mundo online, a sacar todas las noticias online y ya veremos de aquí a septiembre si incluso se acortan los plazos. Hasta bueno, octubre no teníamos líos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y a lo mejor, igual que tenemos películas de estreno antes, a lo mejor estrenamos también sistema operativo para los teléfonos un poquito antes.
La situació a Xina està millorant, no està solucionada, està millorant. Prova d'això és que algunes fàbriques han tornat a començar a funcionar amb restriccions i a mig gas, per entendre'ns, però han tornat a començar a funcionar. Prova d'això també és que Apple ha tancat totes les seves botigues físiques a tot el món, menys a Xina, que les tenia tancades i les ha tornat a obrir amb el beneplàcit del govern xinès. I les xifres que ens arriben de Xina, hores d'ara, avui dimecres 18 de març, ho dic perquè si això ho escoltes a través del podcast, això canvia cada dia, hores d'ara és que els contagis estan continguts i que els casos comencen a baixar, comencen. O sigui, ells, la famosa corba aquesta de gent infectada que puja, ells representen que estan a dalt de tot i que ara començaran a baixar, però... amb segons quines ciutats i regions on hi ha la major part de fàbriques, les coses sembla que milloren. Però és veritat el que diu el David, que milloren ara no vol dir que puguem tenir demà una producció de milions i milions de telèfons. Això es fa amb mesos de previsió, per tant, aquest parón s'haurà de notar d'una manera o altra. És a dir, l'iPhone que potser sortir a final de setembre o primera setmana d'octubre, doncs igual l'haurem d'esperar a la segona setmana de novembre o a la tercera, perquè aquest mes de retard s'haurà de veure en algun lloc o altre. I qui diu l'iPhone diu el Galaxy o qualsevol altre telèfon, els Xiaomis, etc etc. Aquest retard, aquest parón que ha tingut Xina, s'haurà d'absorbir en un altre moment i segurament ens acostarem moltíssim a la campanya de Nadal, amb molts productes. O sigui, jo crec que el novembre i el desembre serà una massificació de productes, d'arribada de productes al mercat.
No cal parlar dels que sortiran, ja, sinó senzillament dels que estan fabricant, que no poden fabricar, clar, i dels que tenim en aquest moment en catàleg.
Sí, sí,
que no hi ha estoc.
És això.
I no tenim previsió que quan tindrem estoc.
No.
Bueno, será algo que los tenemos que acostumbrar. De todas formas, creo que la economía no nos va a ayudar a que también vamos nuevos equipos y nuevos productos.
No.
Aquesta és l'altra, aquesta és l'altra.
Escolta, bé, deixem-ho aquí perquè, bueno, avui ens hem allargat una mica més. És veritat que hi havia molts dubtes. De totes maneres, deixeu-me que faci una crida que a través de les xarxes socials ens podeu seguir al Twitter o a la web, infocopelleida.com, busqueu-nos a Infocope a través del Twitter. Ens podeu deixar consultes, dubtes, preguntes, perquè dimecres vinent hi tornarem. Dimecres vinent tornarem a parlar de noves tecnologies aquí a l'Infocope Lleida, però és el moment, durant aquests propers 7 dies, en el que si se us generen dubtes, ens els feu arribar i escolta, nosaltres buscarem les solucions i us respondrem. També a través del nostre WhatsApp, que és el 664-526-180. 664-526-180. Ens podeu fer arribar les vostres consultes. Ho dic perquè, bueno, Jaume i David, estareu amb mi, que bueno, és un programa que ara més que mai hem de fer entre tots, és a dir, si tenim qualsevol oient que diu, escolta, jo tinc un dubte, m'havia de comprar un telèfon, què faig? M'espero o no m'espero? Em vull connectar a la feina a través del mòbil. Quines opcions tinc? Vull editar documents de text, però des del mòbil o des de la tablet. Quines opcions tinc? Etcètera, etcètera.
Jo, Ricard, una miqueta com a resumen final, estem predicant amb exemple. Vale, en aquest moment jo estic a casa meva, el David està a casa teva i tu estàs controlant-ho tot des de l'estudi.
Sí,
segurament,
sí, sí.
I jo, el David deu estar fent unes eines tècniques per fer aquesta connectivitat, jo em feina unes altres, jo ho estic fent exclusivament pel mòbil. Uh-huh. I tu, a la feina, deus fer-ne unes altres. És una mostra, és un exemple de com podem treballar. Per cert, és la primera vegada que faig ràdio a casa.
Veus?
mira que l'hem fet de llocs estranys.
Sí, sí, perquè sempre que hem fet en mobilitat no estàveu a casa, estàveu porai.
Mira que l'hem fet de llocs estranys, ja, David. Si tu ens pots explicar 50.000 imatges diferents d'on has fet ràdio.
Sí, des de l'Empire State, des d'un passillo tirat en un hotel.
Sí, sí, sí. Des de la platja, al mobile, sentats a qualsevol racó. Inclús un dia em vau agafar el tram a Barcelona.
És veritat, és veritat, és veritat, és veritat.
Vull dir que han fet ràdio de llocs diversos, no? Bueno. I avui l'estem fent cada un des de casa seva, confinats, com té de ser.
Com ha de ser. David Casero, escolta, que ha estat un plaer. Bueno. Dimecres vinent i tornem.
Igual, paciencia y consumo con sentido común de todo lo que tenemos alrededor.
I tant que sí, racionalitzem-ho tot. Menjar, però també dispositius, hores a les pantalles i consum d'internet. No que ho tallem, sinó que ho racionalitzem. Perquè mirar una estona per la finestra o agafar un llibre i llegir també és una bona tasca. Gràcies, David. I gràcies. Jaume Sitjà...
Ricard i David, jo només volia comentar que es pot treballar perfectament des de casa. Hi ha moltes feines que les podem fer perfectament des de casa. Aquest que nosaltres avui hem practicat és un exemple, i dimecres que ve més, segurament des de casa, però sempre escoltant la ràdio, escoltant les xarxes i escoltant el que passa al món. Aquí ens tindreu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs estem a horari de tertúlia. Ja ho sabeu que de dos quarts de dues a les dues, més o menys, cada dia tenim tertúlies. Dilluns la esportiva, dimarts la dels polítics, divendres la d'espectacles i cultura, dijous amb la nieve en la Cope o les escapades de Cope, i els dimecres, aquesta temporada, tenim amb veu de dones, la nostra tertúlia de dones. Evidentment, doncs, les tertúlies, per totes les recomanacions sanitàries i per el tema de confinament i per tema de seguretat, doncs, les hem anul·lat totes, però això no treu que a mi m'agradi saber, doncs, on estan, en aquest cas, les nostres col·laboradores. Mira, deixeu-me que primer anem a fer una connexió via telefònica amb la presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida, la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, què tal? Primer de tot, com estàs?
Bé, la veritat és que confinats a casa, seguint totes les normes que se'ns estan donant des de fora i a l'espera.
Uh-huh. Teletreballant, suposo.
Exacte, sí. Des del despatx hem pogut adaptar-ho. Ha estat una situació nova, però bueno, ens va costar poques hores adaptar-nos, connectar-nos, i ja t'he dit, des del dilluns a primera hora ja teletreball.
Bueno, Déu-n'hi-do, quina situació estem vivint, Hi ha moments, jo ara, això és personal, a mi em passa això, hi ha moments que en sóc molt conscient, i més, doncs, aquí a la ràdio, que tens tota la informació i tota l'evolució, n'ets molt conscient, però hi ha moments que estic assegut al sofà de casa o mirant per la finestra que penso que no és veritat això que estem vivint, no? Com a dir, ui, ho estic somiant i ara em despertaré, És una situació estranya,
Sí, a veure, no deixa de ser estrany, però jo també crec que amb la gran capacitat d'adaptació que té la societat, per tant, nosaltres divendres encara estàvem al despatx dient, bueno, dilluns venim, si no hi ha res nou, dissabte se diu, no, ja no es pot venir, ja us heu de quedar a casa. És a dir que, bueno, són adaptacions que es fan en moments donats i que la vida continua. I sí, te dones compte que és veritat, mires per la finestra, no veus a ningú, dius, bueno, on són la gent? Bueno, pues entenc que la gent està fent bondat i estan seguint tothom les recomanacions.
Clar. Eva, escolta, a nivell organitzatiu, doncs teletreballeu i ja està, però clar, canalla a casa, és un món nou això, t'has d'organitzar i t'has de marcar uns horaris, perquè si no també se te'n va el sant al cel,
A veure, jo no he canviat horaris encara. Jo suposo que continuo amb la mateixa dinàmica de la setmana passada, aixecant-me d'hora, fent alguna cosa d'esport a primera hora del matí, doncs aquí a casa mateix, i després a les 8 del matí doncs començar amb el teletreball.
Uh-huh.
A mesura que aniran passant els dies, jo penso que, bueno, doncs que ara doncs estem, bueno, el primer, segon, tercer dia, clar, jo m'agradarà veure que això no decau i que continuem amb la mateixa dinàmica. Sense perdre, clar, que hem perdut.
Clar.
Però bueno, ens hem tingut que adaptar. Per tant, ho hem convertit. No podem decaure, tampoc. És a dir, que a mesura que vagin passant els dies, hem de continuar doncs, amb la mateixa activitat o intentar estar fent el mateix que estàvem fent fins ara.
De totes maneres, tu tens un hàndicap. A veure, tens un hàndicap. Jo això m'ho pensava diumenge, o dissabte a la nit, que és quan van donar ja el tema de l'alarma, no?, sanitària i el confinament. Però després per internet he vist tanta gent fent esport a casa que dic...
I tant.
Primer vaig pensar, amb els col·laboradors, hòstia, l'Eva tindrà un problema perquè, clar, ha de sortir a entrenar i no es pot. Però després he vist tanta gent entrenant i de maneres tan diverses a casa que suposo que una casa es pot i s'ha de mantenir en forma.
Saps què passa? Això em sona l'enginy que tenim. Tenim molt enginy. Això fa una setmana ningú es plantejava de fer activitat física a casa.
No.
Val? De la nit al dia te diuen, a casa. Amb el món de l'activitat física s'ha vist, i sobretot les xarxes en van plenes, ¿vale? Del món de gent que ha adaptat la situació a lo que tens a casa. És a dir, no podem sortir, però l'activitat física no se fa. Està clar que, però d'una altra manera. És a dir, nosaltres volem continuar. I l'enginy, nosaltres des de l'associació només hem que penjar tot allò que s'està promovent per les xarxes, perquè de dir, si tens ganes, les coses se poden fer.
I
amb la metodologia, però d'activitat en podem fer.
Jo us dic que al Twitter, per exemple, busqueu Esport Femení Lleida o @femeniesport, que vosaltres teniu un fil obert de jo em quedo a casa esportiu. I et van donant aquí... escolta, pots fer de tot, i t'asseguro que et poses en forma. És la voluntat, ho diu perfecte, l'Eva, és la voluntat.
No, i és la voluntat, i jo, aquí a casa ho comentàvem, dic, potser sí que m'ha fet consciència de dir, no podem sortir, però això no vol dir que hem de relentir-ho tot, hem de canviar els nostres hàbits. Els canviarem amb certes mesures, però la resta continuarem. És a dir, estic parlant d'un tercer dia. Si això és 10, 15, 20 dies, potser m'hauràs de tornar a fer aquesta pregunta de dir, tothom està tan actiu, no està tan actiu, però bueno, jo et diré una coseta.
Ens hem d'obligar una mica,
Mira, la meva mare, sense anar més lluny, és una persona que l'activitat física per ella consisteix en sortir de passeig,
I és ben sa, i és ben sa.
Exacte. Activitat física, per a mi, és igual anar de passeig. Cada nit m'envi el número de passos que ha fet el... Ahir me l'enreia, dic, mare, ja m'explicaràs com has pogut fer tants passos amb un pis, a veure, tampoc un pis petit, una planta, dius, a veure, tampoc no puc estar parada. Pues, endavant. És a dir, que són voluntats i sobretot ser molt conscients de que, bueno, pues, que l'activitat física en aquests períodes també són importants.
No, és, a més és bàsica, perquè parlava també amb una doctora experta en temes de sobrepès i obesitat, però de gent amb malalties ja, i deia que amb el somriure a la cara i tot el que vulguis, però ull, perquè reduïm molt l'activitat física i tendim, perquè clar, mirant el que compra la gent, tendim a menjar més i més malament. I clar, diu, mira, això dos o tres dies s'aguanta, però molts dies algú pot tenir problemes. Per tant, hem de mantenir la nutrició el més sana possible i, si cal, baixar fins i tot una mica les quantitats, i l'activitat física l'hem de mantenir. D'una manera o altra, però s'ha de mantenir.
Jo totalment d'acord amb el que estàs dient, i sobretot perquè ens hem trobat que hem parat de 180 a 0, sí, si fos dotat, de la nit al dia. És a dir, avui sí i demà no. Per tant, és que no ha hagut ni un període d'adaptació, a dir, anem baixant activitat. No, a veure, se baixa al moment.
Sí.
Què passa? Ja t'he dit que jo també m'ha sorprès el tema de les xarxes socials, i és a dir, bueno, i jo me vaig mirant coses i dic, pues, si jo no he fet mai tantes coses, és a dir, que qui vol fer coses, i sobretot també, pues, bueno, deixant de banda el tema econòmic, que, bueno, que això és un altre tema, i que aquí pues, ja pot, igual que el tema, pues, de l'enfermetat amb el que és el cas, si ens n'anem a la part personal, és a dir, bueno, potser a vegades necessitem enrelentir-nos d'alguna manera i no som capaços de fer-ho, ¿vale?
Sí, sí.
Pues potser és un període d'enrelentir-te, però no parar, ¿vale? Jo ho vaig quedar d'aquesta manera, de dir, continuem amb la vida, el que passa és que te'n dones compte que, bueno, pues jo ja t'he dit que el meu horari continua sent el mateix, però sense sortir de casa, però ho valores més, de dir, cada coseta al seu temps, val? Sí que amb tema d'horaris que no es poden alterar molt, perquè, bueno, després també...
Escolta, Eva, no, ja per acabar, a nivell esportiu, d'exercicis, de mantenir-se actiu, quantes consultes privades estàs rebent d'amics, familiars, de la gent que et coneix? Escolta, què puc fer a casa?
Pues mira, sí que el primer dia tot era i què farem? Les xarxes ho diuen, és a dir, les xarxes ens han donat la resposta, ens han donat totes aquestes persones que tenen un enginy, totes aquestes persones que per normalment estan donant classes, que s'han ficat a disposició, pues, de les xarxes socials, de tots els seus coneguts, dir, no, fem una cosa, fem una classe, diguéssim, pues, aquestes via online, via YouTube, és a dir, si tu vols fer esport, si vols fer companyia, això sí, via telemàtica, la pots fer. Per tant, és a dir, hem de trobar aquest petit espai, de dir, bueno, pues, em dedico, pues, milloreta, una hora al dia, pues, a fer un tipus d'activitat. Són activitats que també les pots compartir amb família.
Sí,
que
sí,
més,
sí, sí.
Que menys. Anem sempre de bòlit. No trobem espais, de la mateixa manera que dic activitat física, per jugar, per la lectura. És a dir, aprofitem l'espai aquest, ¿vale? I, bueno, i amb el món de l'esport, pues, se pot continuar fent esport d'una altra manera, i sense parar.
Clar. Doncs Eva Ribalta, presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Parlem la setmana vinent, que és el que deies. A veure com ha canviat tot plegat. Ja portarem una setmana més, a veure quina, bueno, quina cara, quina veu fem. Una abraçada, Eva.
Merci per la trucada. Adéu.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que estem a punt d'arribar a les dues, però deixeu-me que contacti també amb la presidenta d'App Lleida. Ja saps que és l'associació d'empresàries i emprenedores de Lleida i dels Pirineus. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Rogel, suposo que... Bueno, primer de tot, estàs bé? Tot bé?
Sí, aquí estem. Tot vale. Bé, de moment tot bé.
Teletreballant, suposo, també.
I tant, a tope, treballant a tope, perquè nosaltres, doncs, tenim la sort de poder fer la feina des de casa i per tant doncs, tinc l'equip coordinat i cada dia parlem, tant per WhatsApp com fent videoconferència i anem treballant per uns clients.
Déu-n'hi-do quina època que estem vivint, que ens ha tocat viure.
Realment és una situació totalment inèdita i a nivell econòmic, bueno, pues, evidentment estem preocupats. No tant per avui ni per demà, en el nostre cas, perquè nosaltres treballem més en dinàmiques, però sí que és cert que, clar, s'ha patit tota la situació econòmica.
Home, una mica d'atura... A veure, una mica. Això és difícil de quantificar. Aturada econòmica n'hi ha. Perquè hi ha molts... Sí. Moltes empreses que estan aturades i tancades, i d'això amb la Laia en parlarem un proper dia com a presidenta d'App Lleida. Avui era, escolta, contactem-la com a col·laboradora, que tot estigui bé i a veure com és el seu dia a dia. Però sí que és veritat que ahir es van anomenar unes mesures econòmiques, laborals, que tots els sectors ens diuen que s'han quedat molt curtes, i potser els propers dies, Laia, tornem a parlar i ja parlem dels emprenedors, dels autònoms, de les petites empreses, a veure com ho tiraran en vana, tot plegat.
Sí, ho hem d'acabar de valorar bé, perquè realment són molt... Ahir va ser una... Vale, molts milions, sí, però a veure, realment sí, què és el que ens toca de cara als petites empreses, a les micros i als autònoms. Realment volem veure com està cobert això.
Doncs Laia Rogel, m'alegre escoltar la teva veu, escolta.
Bueno, igualment, aquí estem.
Presidenta de App Lleida.
Estem al carrer, però estem a casa tots.
Bueno. Laia, tornem a parlar aviat.
D'acord.
Cuida't.
Una abraçada.
Adéu. Va, que nosaltres busquem ja les senyals horàries. Hem arribat a les dues. Demà hi tornem, eh? Demà hi tornem, 12:20, aquí, des de Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres. Cuida't. I segueix les normes, que és relativament fàcil, d'acord? Apa, fins demà. Adéu. Adéu.